Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora sortirà avui el sol?
Quan faltin 9 minuts per les 8.
3, 2, 1, seganya!
Joan Anton Català, com va la vida?
Molt bé, Roger.
Això és la Terra es plana. Cada diumenge a l'hora que surt el sol mirem cap al cel, ho fem amb el Joan Anton Català, que, a més, aquests dies es presenta amb nou llibre sota el braç, Geopolítica de l'Espai, un llibre que presentem aquesta setmana que ve, el dia 20 de febrer, a la Casa del Llibre de Rambla Catalunya. Per tant, aquests últims dies anem fent crida a aquells que us vingui de gust. Avui, Joan Anton, però... bé, és que avui la cosa serà molt curiosa, aquesta secció que preparem, oi?
Una mica serà per pensar.
Doncs avui intentarem fer barrinar el cervell perquè parlarem sobre paradoxes. Paradoxes, és a dir, les més famoses de la ciència, aquelles idees aparentment impossibles que trenquen el nostre sentit comú i que han ocupat les ments dels grans pensadors. Avui a la Terra es plana amb el Joan Anton Català, paradoxes. Hem d'agafar paper i llapis, Joan Anton?
Sí, ja t'aviso que sí. En algunes d'elles haurem de pensar una mica rona, eh?
A veure, va, la primera. Aquesta és de les més antigues que es coneixen, eh?
Sí, sí.
La paradoxa d'Aquiles i la tortuga.
Ah, aquesta jo la recordo de fa molt de temps que me l'explicaven. Mira, això, com dèiem abans, és molt, molt antic. La va idear un filòsof grec, que es deia Zenó, al segle V abans de Crist, eh? I ha donat de pensar aquesta una passada. Mira, tenim una cursa entre Aquiles, rapidíssim ell, i la lenta tortuga, pobreta. I l'heroi, veient que guanyarà la cursa, li dona a la tortuga un avantatge de 100 metres i llavors comença la cursa. Què passa? Al cap d'un temps, quan Aquiles arriba als 100 metres, és a dir, allà on estava abans la tortuga ja no hi és, la tortuga ha avançat una mica rona, molt lent, però ha avançat. Posem pel cas que hagi avançat 5 metres. Passat un cert temps, quan Aquiles recorre aquests 5 metres i arriba en allà, la tortuga tampoc no hi és, clar, perquè la tortuga durant aquell petit temps ja ha recorregut una mica rona més. Posem que es troba als 105 metres i mig, ha recorregut mig metre. I així, Aquiles torna a recórrer aquest mig metre que li queda per atrapar la tortuga, però quan arriba en aquell punt, la tortuga ja, clar, tampoc no hi és. Ara és uns centímetres més allà. I això pot acabar sent una sèrie infinita. De manera que dius, ostres, segons aquest raonament, Aquiles mai no atraparà la tortuga, mai. Perquè sempre que Aquiles arribi al punt que ocupava la tortuga ja no hi serà. La tortuga serà una miqueta més cap allà. Fixa-t'hi, per tant, eternament mai no l'atraparà. Et deia, és una innocent, és una paradoxa absolutament innocent, però que ha provocat moltes discussions al llarg de la història intentant trobar el punt feble, eh? Perquè, clar, el sentit comú ens diu que sí que l'atraparà, evidentment que
sí,
l'atraparà, però dius, a on falla la cosa, no? Avui sabem que aquesta paradoxa es resol pensant en termes de velocitat, no d'espai, eh? Sabent la velocitat a la que es mou la tortuga i a la que es mou l'Aquiles, podem calcular exactament el moment en què Aquiles atraparà a la tortuga.
Per tant, el punt feble és l'espai.
Sí, és pensar en temes en termes d'espai i no de velocitat, que és com realment s'ha de pensar en aquest cas.
Fàcil, aquesta, en principi.
Aquesta era fàcil.
Aquiles i la tortuga, la més antiga que ens ha vingut al cap. Hem començat amb paradoxes. Anem a la del cocodril. Canvi de sintonia. A veure, aquesta ja és una mica més complicada, no?
Sí, i també se'ls atribueix als pensadors grecs, de fa molt de temps. Eh? I n'hi ha, a vegades, un cocodril, es pot fer cocodrils, es pot fer, l'he trobada de molts estils. Mira, un cocodril atrapa un nen i la mare, desesperada, li demana al cocodril que alliberi el nen. El cocodril promet alliberar el nen si la mare endevina la intenció que té el cocodril d'alliberar-lo o no. Eh? Llavors, veiem com funciona la paradoxa. Si la mare diu que sí, que el cocodril l'alliberarà, no hi ha cap problema de lògica, veuràs per què no. Perquè si el cocodril realment pensava retornar el nen, simplement ho farà, retornar el nen, i no hi ha hagut cap contradicció. I si el cocodril no pensava retornar-lo a la mare, llavors la mare ha fallat i el cocodril es quedarà al nen. Tampoc no hi ha cap contradicció. De fet, la paradoxa o la contradicció apareix quan passa si la mare diu que el cocodril no tornarà al nen. Perquè llavors això entra en total contradicció de la lògica. Perquè si el cocodril realment pensava tornar-lo, allò és un contrasentit, no el pot tornar, perquè llavors si el torna, la mare, bueno, li deia que no el tornaria, no? I si el cocodril no pensava tornar-lo, torna a haver-hi una contradicció, perquè llavors la mare ha encertat i el cocodril hauria de retornar el nen quan no pretenia fer-ho. Per tant, fixa-t'hi que si la mare diu no me'l retornaràs, és com si es trenca la lògica, arribes en un punt sense sortida de la lògica.
M'he marejat, aquí.
Es mareja una mica, però d'aquests n'hi ha de molts estils. Què contestes adivinant o intentant endevinar la intenció de l'altre, no? I en aquest cas el que fas és contradir la intenció de l'altre per generar aquest problema de lògica.
Són divertits, són divertits. A veure, avancem fins l'any 1638. Galileu, en els seus llibres, proposa una altra paradoxa aquí, Joan Anton.
Sí, ell en té diverses de paradoxes, aquesta és una. Diu, agafem el conjunt de números que són quadrats perfectes d'altres números. Per exemple, 1, 4, 9, 16, 25, tot això és un conjunt de números que són producte d'elevar al quadrat, doncs el número 1, el número 2, el número 3, 1, 4, 9, 16, 25, etc. Per altra banda, pensem en un altre grup de números formats per tots els números en general, no només els que són quadrats d'un altre número, sinó tots els números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. La pregunta és, en quin dels dos grups hi haurà més números, no? El sentit comú diu, home, n'hi haurà en aquest segon grup, perquè en aquest segon grup has dit que posaries tots els números, en canvi, en el primer grup has dit que tan sols hi posaries els números que són quadrats perfectes d'un altre número, no? Però, en canvi, les mates, quan vas a les mates, ens diuen que qualsevol número, qualsevol d'ells té un quadrat, i, per tant, vol dir que el grup que té números quadrats ha de ser igual de gros que el que té els números generals. Perquè, com que les mates diuen que qualsevol número té el seu quadrat, doncs els dos grups seran iguals de mida i, a més, seran infinits. I aquí és on això ens dona la clau de per què el sentit comú aquí es trenca, no? Perquè al començament, quan hem pensat, hem dit, home, un grup serà més global, tindrà més números, perquè allà els hi hem posat tots, a l'altre grup en tindrà menys, perquè només hem posat els quadrats, però com que resulta que la sèrie de números és infinita i qualsevol número té el seu quadrat, per tant, també a l'altre grup, el dels quadrats, serà infinit. Per tant, tenim dos grups de números, els dos infinits. Si en lloc de pensar en sèries infinites haguéssim pensat només en agafem només cinc números, llavors sí, haguéssim vist que, lògicament, si només n'agafes uns quants, el grup en què té tots els números, 1, 2, 3, 4, 5, serà més gros que el que només té quadrats, 1 i 4, en aquest cas. Si només agaféssim fins al número 5, en el grup de quadrats només en tindríem dos, l'1 i el 4, i, en canvi, a l'altre en tindríem 5. Però, si pensem en abstracte, els dos grups són iguals i són infinits.
Escolta'm, Joan Anton, tu deus ser fan d'aquests llibres d'enigmes, no? De matemàtics
faig...
i...
Sí. Els faig bastant per xarxes socials, quan no puc evitar que quan per Twitter, per exemple, em circula un d'aquests de matemàtics...
L'has de resoldre. O...
Sí, a vegades no tinc ni temps, però és que m'atrapa, saps? I va, i ho intento. Sí, sí, m'atrapen bastant.
No, em fa pensar en el meu germà, perquè ell va estudiar matemàtiques i de petit ja tenia una capacitat per resoldre aquest tipus d'enigmes. I després hi ha unes publicacions molt famoses per nens, per infantil, que ja precisament es dediquen a això.
Ah, és que és molt divertit.
És molt divertit. Pels que tenen la capacitat, jo no la tinc, per exemple.
No, però a veure, al final entrenes, aquesta capacitat la que vas entrenant, perquè
sí,
hi ha determinats
sí.
trucs, a vegades hi ha com patrons i trucs que aquestes sèries a vegades de números que et posen, endevina el número que ve ara, no? Hi ha normalment una sèrie de patrons i al final t'acostumes a trobar-los d'una manera més ràpida.
Sudokus també en fas?
No, en feia molts, ara ja no en faig, no. No.
Continuem amb les paradoxes, va. A veure, la setmana passada parlàvem d'aquesta geopolítica de l'espai, i és que l'univers i el seu descobriment també ha inspirat molts científics a crear paradoxes basades en la seva lògica. Per exemple, la que va idear Fermi.
Sí, aquesta és la famosíssima paradoxa de Fermi, que diu va sobre la cerca de civilitzacions a l'univers. I la va crear això un físic molt famós que es deia Enrico Fermi a la dècada dels 50, i el que diu és com és que si hi ha civilitzacions a l'univers encara no les hem trobades. Vull dir, com és que encara no hem rebut cap senyal de cap civilització? I aquesta paradoxa, entre cometes, intenta donar possibles respostes a aquest fet. Es diu paradoxa de Fermi, però en realitat no és cap paradoxa, no és cap exercici mental, és simplement una locuració de dir, intentar raonar el per què no hem descobert aquests senyals, no? El que passa que es diu paradoxa de Fermi. I, de fet, d'explicacions se n'han donat moltes. Per exemple, una possible explicació és que no en tenim ni idea de cercar senyals d'ETs, de trobar-los, de trobar els seus senyals. Després, una altra possible explicació és que encara fa molt poc que tenim la tecnologia per intentar trobar aquests senyals. Per tant, fa poquet que estem, d'alguna manera, escoltant a l'univers. Una altra és que no tenim tecnologia suficientment fina com per poder rebre aquests senyals que segurament ens deuen arribar de molt lluny després d'haver recorregut milions d'anys per l'espai i, per tant, molt febles. Una altra, molt interessant, és que potser ells no volen ser trobats. És a dir, que potser ells estan allà silenciosos i no es volen significar. Una altra, i aquesta és bastant dramàtica, no?, que potser estaríem sols. O sigui que potser realment estem sols, o almenys estem sols en una gran bombolla que pràcticament significa pues, que no podrem mai rebre senyals de ningú perquè no hi ha ningú allà fora. I encara n'hi ha una més profunda i dramàtica que aquesta, que és que potser les civilitzacions tendim a la nostra autodestrucció. Tenim com codificat el nostre ADN que no arribem a evolucionar suficient temps com per deixar una empremta allò permanent en l'univers, perquè durem molt poquet, no? I si mirem els humans, doncs aquesta seria una possible resposta en aquesta anomenada paradoxa de Fermi.
La paradoxa de Fermi, també un dels clàssics vinculat amb l'univers en aquest cas. N'hi ha una que crec que hem explicat en algun altre capítol de La Terra és plana, sí, parlant de paradoxes, que és la dels bessons d'Einstein, no?
Sí, però aquesta té truc, perquè veuràs, Einstein no va dir mai que fos una paradoxa. Això que és una paradoxa ens hem inventat nosaltres i ara veuràs per què. La cosa va dels bessons astronautes, famosíssim exemple de la relativitat especial que va fer Einstein. Un dels bessons és un astronauta i se'n va en un viatge intergalàctic, movent-se a velocitats properes a les de la llum, molt lluny, mentre que l'altre bessó roman aquí a la Terra esperant-lo. Segons la relativitat especial, això que l'Einstein va dir, quan retorni a l'astronauta, el bessó astronauta, veurà amb sorpresa que el seu bessó ha envellit molt més que ell. Es deu haver deixat de ser, d'alguna manera, bessons. Einstein mai va dir que això fos una paradoxa. Ell tenia clar que això passava. Però no és cap paradoxa. Això, diríem, ho explica la relativitat especial. I, de fet, ho hem provat, no amb humans, evidentment, però ho hem provat amb partícules. El que apareixen aquí és un efecte que veuràs, és molt, molt divertit i molt curiós, que és el que fa que dius, un moment, a veure si realment serà una paradoxa, perquè el moviment sabem que és relatiu. És a dir, tu no pots reclamar que t'estàs movent respecte a un altre. Per exemple, tu quan vas en un tren, si el tren va a velocitat constant, si no accelera ni frena, tu mires per la finestra i no pots saber si el que s'està movent ets tu o és el paisatge. Evidentment saps que és tu perquè estàs damunt d'un tren, però la velocitat és un concepte que és relatiu. Què vol dir això? Que qualsevol dels dos bessons pot reclamar que el que s'està movent és l'altre i que ell està quiet. I si és així, com s'explica que només sigui el bessó que ha anat a l'espai i que retorna el que hagi envellit menys? Com s'explica que si la velocitat, el concepte de velocitat relatiu, i tots dos poden reclamar que és l'altre el que es mou, i tots dos poden tenir raó, de fet, com és que només un d'ells, el que roman a la Terra, ha envellit més? I aquesta és la paradoxa. Que Einstein, torno a dir, ho tenia clar que no era cap paradoxa, però que si ho penses, dius, ostres, és veritat, com es resol això? I això es resol pensant que un d'ells, el que ha anat a l'espai, ha hagut de frenar, girar i accelerar de nou per tornar. I això és el que ha trencat l'equivalència. El que ha trencat l'equivalència. Tornem a l'exemple del tren. Si tu vas dalt d'un tren i et mous a velocitat constant, tu no saps que t'estàs movent. De fet, si et tapessin la finestra, tu no saps si estàs parat o t'estàs movent. Què passa? A la que el tren freni o acceleri, allà ja ho saps que t'estàs movent, perquè notes la frenada o notes l'accelerada, no? I això és el que trenca l'equivalència. El fet de que només un d'ells, l'astronauta que ha anat a l'espai, freni, giri, canviï de sentit i acceleri per tornar, això ha trencat l'equivalència i fa que ja no siguin els dos equivalents i només un d'ells, el que roman a la Terra, envelleix més ràpid. Fixa't quina cosa.
Amb el Joan Anton Català avui fem paradoxes. A veure, encara ens en queden algunes, eh? Paradoxa de Peto, Joan Anton.
Sí, aquest és un epidemiòleg americà, Richard Peto, que l'any 1977 va fer això que ara et diré. Mira, la lògica diu que els animals més grossos, que vol dir els que més cèl·lules tenen al cos, haurien de mostrar estadísticament més probabilitat de desenvolupar càncer. Perquè, clar, al tenir més cèl·lules, doncs tens més probabilitat de tenir mutacions a l'ADN i, per tant, de produir càncer. Perquè, a més, ja ho hem explicat alguna vegada, a cada moment l'ADN de les nostres cèl·lules es replica i això produeix petits errors que poden provocar mutacions que poden provocar aquests càncers. No? Per exemple, una balena blava, per fer-nos una idea, té 2.000 cops més de cèl·lules que un humà. Per tant, la lògica diu doncs la balena hauria de tenir 2.000 cops més de probabilitat de tumors, aproximadament. Però, sorprenentment, és el contrari. No s'observa això. De fet, si s'observa, és justament el contrari, que organismes més grossos, que més cèl·lules tenen, justament presenten menor incidència de tumors que els organismes més petits. No sabem exactament el per què. Hi ha hipòtesis, eh? Vull dir, hi ha hipòtesis de per què això podria ser així. Però la cosa no està gens clara i encara és objecte d'investigacions. Això és el que es coneix com la paradoxa de Pitó.
Déu-n'hi-do, per això el punt de partida, eh? Perquè sí que fa pensar realment.
Mm. Sí, dius, com és que els organismes més grossos, per tant, més complexes, no? A veure, ja t'avanço que algunes de les hipòtesis van en el sentit de que justament els organismes més complexos potser haurien desenvolupat mecanismes de correcció dels errors en l'ADN, mecanismes molt més eficients que els organismes més petits. Però això encara no ho sabem, eh?
Mm. Va, Hotel Infinit de Hilbert, com funciona?
Ah, divertidíssim. Aquest és molt, 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 molt divertit. I és matemàtic, ho va fer un matemàtic alemany, el David Hilbert, que a més li agradaven. Es va inventar aquest tio en té un munt de coses paradoxals, totes elles, o quasi totes, basades en el concepte de l'infinit. Eh? Ja veuràs, mira, en presentem només un. Imaginem un hotel que té infinites habitacions i està totalment ocupat per infinits clients. Molt bé. I ara arribem nosaltres a mitjanit, cansats, de mala llet, i demanem una habitació, clar, no tenim gaires esperances, perquè sabem que està tot d'allò a l'hotel ocupat per infinits. Però el recepcionista no s'immuta i ens diu que ens trobarà una habitació lliure. I ara veurem com ho fa. Perquè la primera cosa que ens podria acudir és val, el que ens posarà a l'última, a la darrera habitació. No, però això no pot ser, perquè no hi ha una última. Com que és una sèrie infinita, totes estan ocupades. Com s'ho farà? No, el tio el que fa és demana a tots els clients que es moguin a l'habitació següent i ens col·loca a nosaltres a l'habitació número 1. Ho acaba de resoldre. Tots es mouen, tots s'avancen, una sèrie infinita, i deixen un forat a la primera habitació, que és la número 1, i allà ens posa. Ho ha resolt, nosaltres estem contents, només que el director de l'hotel rebrà infinites queixes d'infinits clients emprenyats.
Sensacional, sensacional.
Sí, que és xula.
I acabem amb la paradoxa del penjat.
Sí. Aquesta és molt, aviso, és molt complexa. Jo li he donat molts atoms quan la vaig veure i, buah, aquesta s'ha de pensar.
O sigui, sí, ja tenim 3 minuts per resoldre-la.
Oh, pues mira, la va crear un matemàtic, Martin Gardner, l'any 1963. Un jutge condemna un assassí a ser penjat i li diu que la sentència es complirà a la setmana següent, que a més serà un dia entre setmana, al migdia, i que serà total sorpresa pel condemnat. És a dir, que l'aniran a buscar per penjar-lo i ell no sabrà que aquell dia era el dia escollit. I carai, el jutge assegura que tot s'ha de complir. Tot això que acabem de dir es complirà, que serà per sorpresa entre setmana. El condemnat s'ho pensa una mica i diu, ah, se'n va content a la presó perquè diu, segur que no em podran matar, que no em podran executar. Mira, el seu raonament és el següent. Si arriba dijous a la tarda i ha sobreviscut, només queda com opció que el pengin divendres. Però com que ha de ser per sorpresa, no és possible. No el poden penjar per divendres, perquè ell ho sabria. Per tant, la seva execució no pot ser divendres. Després raona i descarta també el dijous, perquè diu, si arribo i sobrevisco el dimecres tarda, l'execució hauria de ser dijous, perquè ja hem eliminat el divendres, però clar, ja no seria per sorpresa, perquè ja sé que serà dijous. Per tant, tampoc no pot ser. I així va descartant tots els dies de la setmana, tots. I diu, va, és impossible que es compleixi tot el jutge. Però vet aquí que el tio se'n va a la cel·la i dimecres, per exemple, el van a buscar per sorpresa per penjar-lo i el pengen per sorpresa. Sorprenentment, clar. Tot s'ha complert. Aquí tot s'ha complert. És una paradoxa increïble. Sí, fixa-t'hi. Depèn de com la raonis. Si la raones des del punt de vista d'anar descartant dies, obtens que mai no el poden penjar. Però en realitat sabem que sí, i que aniran un dia per sorpresa i que aquest dia el penjaran. Això, aquesta paradoxa, ha donat moltíssima discussió. És una paradoxa de la lògica molt coneguda i entre pensadors. I s'ha convertit en una de les més famoses i no té una resolució des del punt de vista de la lògica. Depèn de com enfoquis el problema, arribes a una solució o a una altra.
Joan Anton, extraordinària.
Aquestes són xules.
M'ha encantat. N'hem de fer més, d'aquestes.
Sí, n'hi ha un munt. Ja en farem.
Va, què hi passarà aquesta setmana al cel, Joan Anton?
Tenim Venus i Júpiter molt brillants en el cel del vespre, mirant cap al sud-oest, i poc després de que s'amagui el Sol, i Mart el continuem tenint, va molt brillant encara, tot i que va minvant, molt vertical en el cel de la primera part de la nit.
Doncs fantàstic, amb aquestes observacions que podem fer al llarg d'aquesta setmana i amb algunes d'aquestes paradoxes que encara ens fan ballar el cap perquè realment n'hi ha que, doncs, que et deixen el cap allò emboirat, perquè
sí,
algunes...
A veure... Els oients ens poden dir coses, eh? Vull dir que segurament algun, quan reuni coses d'aquestes, ens dirà, home, jo he trobat aquesta solució, o jo això
arroba
no
acabo. El suplement a Twitter, arroba el suplement, suplement@catradio.cat, si ens voleu enviar un correu més detallat. Ja aviso que farem un altre capítol dedicat a paradoxes d'aquí unes setmanes. Joan Anton, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Roger.
Una abraçada. Fem una pausa i de seguida tornem.